Bones, què tal, com estem?
Hola, bones.
Ara ve dir allò de, no sé si dir-te felicitats pels resultats, són els que t'agraden, t'esperaves més, menys...
M'agraden moltíssim, no, m'agraden moltíssim. Estic supercontenta dels socis i dels tècnics que tenim. Tenim una infraestructura petita, però que s'ho ha currat tant i en lo malament que ho han passat aquests 2 anys i la gent...
Els dels sindicats UGT i Comissions Obreres i representants de principals patronals. La també vicepresidenta segona del govern espanyol ha fet una crida a la calma i ha deixat clar que el gruix de les mesures que aplicarien serien les que ja s'han posat en marxa en crisis similars viscudes els darrers anys.
El mensaje que mandamos hoy es unívoco de que en nuestro país, ante una guerra que es ilegal, mantenemos nuestra posición, pero sí estamos preparados para tomar las medidas que sean menester. Hemos puesto en común, en primer lugar, un diagnóstico de cuáles pudieran ser los efectos que esperamos que no se produzcan por la guerra de Irán. Y, en segundo lugar, compartir el diseño de políticas públicas que están a disposición de las empresas españolas y de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país.
Recordem que avui hem sabut que Espanya enviarà una fragata per protegir Xipre del conflicte a l'Orient Mitjà. L'embarcació acompanyarà el portaavions francès i vaixells de l'armada grega a la missió d'arribar a la zona la setmana vinent. I Ryanair disminuirà les connexions en Girona per les taxes que aplica Aena. És el primer cop des de la pandèmia que l'aerolínia irlandesa rebaixa el trànsit amb la capital gironina. En canvi, preveuen augmentar aquest estiu un 2% la capacitat a l'aeroport de Barcelona i un 6% al de Reus. La companyia ho motiva per l'augment de taxes d'Aena, que considera que perjudica la competitivitat dels aeroports regionals. I el Ministeri de Sanitat reforçarà la protecció de les persones que depenen de màquines elèctriques per viure davant possibles noves apagades. Un reial decret definirà què significa per una persona electrodependent i les incorporarà a un grup de consumidors d'electricitat vulnerables. Qui vulgui pot dir la seva sobre l'esborrany que ha redactat el Ministeri a través d'un correu electrònic fins al dia 30 de març. I l'Ajuntament de Mollet del Vallès ha presentat aquest matí la memòria de la qualitat de l'aire. La presentació ha coincidit amb la visita per part de diputat d'Acció Climàtica i Transició Ecològica de 3 unitats mòbils del nou format d'una mesura de qualitat de l'aire de la Diputació. La memòria evidencia una tendència positiva en valors per sota dels registrats durant la pandèmia. I darrer punt, les eleccions a la presidència del Barça són cosa ara de dos. Només Joan Laporta i Víctor Font han passat el tall, mentre que Marc Síria ha quedat fora per 90 signatures.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Molt bona tarda a tothom. Passen 3 minuts de les 4 de la tarda d'aquest dijous 5 de març del 2026. Ho tenim tot preparat com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda aquí a Arran de Mar. Començarem, com és habitual, fent un repàs de totes les notícies de la nostra costa catalana. La primera aturada la farem a l'Escala. Baixarem fins al Delta de l'Ebre, passarem per Vilanova i la Geltrú, Arenys de Mar, i acabarem a Tarragona. Després ens endinsarem amb els nostres reportatges i les nostres entrevistes. Parlarem de dones i mar, una relació que molts cops ha estat invisibilitzada. Anirem fins al Delta de l'Ebre per conèixer l'última reunió que s'ha dut a terme de Delta Gestió. Coneixerem curiositats del nostre mar Mediterrani, una nova secció d'Ai, això no ho sabia. I acabarem el programa d'avui parlant de pesca, però d'una forma una miqueta diferent. Estarem aquí fins a les 6 de la tarda, Rana Mar. Però abans de tot això, el que volem fer és saludar el nostre equip, saludar totes les persones que cada dia fan possible aquest programa, que cada dia fan possible que el vaixell de Randa Mar surti a port i arribi a bon port. I comencem per la nostra cap tècnica, Sílvia García. Molt bona tarda, com estàs?
Bona tarda. T'està a punt de cantar, l'està plovent i no tinc cap pressa dels pets.
Avui ha diluviat a Tarragona.
Però a més a més, hem estat a punt de venir a la ràdio en barca. A la ràdio
sí,
en barca.
Sí, però hem de dir que ha sigut un diluvi d'aquests bastant respectuós, saps? Vull dir que s'ha allargat en el temps, que ha plogut molt, però no ha sigut el xàfec aquell que veus els carrers inundats i que baixa l'aigua. Ha sigut bastant, bastant respectuós.
Ja t'ho dic jo, que la gent que estava caminant per la banda d'un centre comercial que tenim aquí al costat, crec que no ho prenen ni el mateix que tu, eh? Però crec que s'han menjat algun altre toll.
Jo parlo
de... de cotxes, eh?
Voleu saber la part positiva de tot això?
Sempre. Vinga.
És que hi haurà onades.
Ja, encara que siguin d'aquells tolls i dels cotxes que la fan, però tindrem onades.
No, al mar.
Ah, també? Al mar. Ah, d'acord.
Al mar tindrem onades.
Jo estava pensant en una altra cosa. Sí. Molt bé, molt bé. Ah, que bé, no?
Sí, fantàstic.
Sí, que demà tens festa, m'has dit? Al matí, a la tarda espero
tant
aquí,
de bo.
Tant
de bo, tant de bo.
Ja li dic res.
Parlaré amb el gerent de Tarragona Ràdio, Xavier de Gispert, i li diré, hem de fer negocis. El dia que hi hagi onades, com els hawaians, el dia que hi hagi onades, es tanca la paradeta de Randa Mar i tothom cap al mar.
O fer un programa especial de Randa Mar des d'allà.
No em va bé.
Ho tenia que provar.
Aneu a saludar en Sergi Corral des de Ràdio L'Escala. Sergi, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, prop de bé. Doncs aquí ja hi ha onades, ja hi ha temporal... Bueno, encara diríem temporalet, res comparable als que vam tenir ni al desembre ni al passat mes de gener, però sí que alguna onada ja començava a passar per sobre la punta, alguna esbotzada picava amb força el cargol, per tant, comença a haver-hi remenada important a mar.
Sí, no, remenat ho està, el que passa és que el vent ho xafa
també,
tot per practicar
cert.
Segons quins esports.
Cert.
Vull dir, hem d'esperar que baixi el vent, hem d'esperar unes hores encara. Aneu a saludar la Carla Lanuza des de Canal Blau Ràdio. Carla, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda, companyes. Molt bé, jo estic molt bé. La veritat que jo no sóc gaire d'onades fortes, no sóc gaire de... A mi quan el mar està així d'enfurismat, a mi em fa bastanta impressió, no sóc tan valenta com tu, Marina. I aquí a Cubelles avui la veritat que picava molt fort, feia bastanta impressió.
Sí, pica. La gent que tingui cap i seny, que no s'acosti a les esculleres i aquestes coses que solen recomanar, més ben dit, perquè venen uns dies de que picarà fort. I anem a saludar també l'Oriol Leo des de Ràdio Arenys. Oriol, molt bona tarda, com estàs?
Molt bona tarda. Doncs bé, aquí al Maresme més o menys estem igual, eh? També ha plogut molt aquest matí i ha fet, déu-n'hi-do, unes estones de pluja bastant intensa, però bé, ben caiguda, i així ens diuen que ha de seguir, eh? Aquest divendres, sobretot, de cara a aquest vespre, demà, pluja, que sí, que uns 80 litres, però en principi ben caiguts. Un ull posat, això sí, a la Tordera, que diu que cap al Montseny pot ploure molt, fins uns 200 litres de pluja acumulada, i això pot fer que la Tordera baixi, doncs, d'ample a ample, eh? Maca, no està previst que s'hagi de desbordar ni molt menys, però sí que s'hi ha de tenir un ull posat per si cas. O sigui que imagina't, així estem.
Estarem pendents també d'això, eh? Que és la cara B d'aquests temporals, els rius, els torrents que poden desbordar. N'hem d'estar pendents i que la gent no s'hi acosti ni faci coses rares com passar els cotxes, passar les motos o aquestes coses, si veu que hi ha temporal. Vinga, va. Pendents d'aquest temporal, pendents d'aquestes pluges, d'aquest vent, però nosaltres ara el que hem de fer és començar el programa d'avui, que us parla des de Tarragona Ràdio, Marina Pérez Got.
Actualitat.
Comencem el nostre repàs informatiu per la Costa Brava explicant que el rem, l'escala, participarà per primera vegada a la regata Orio del País Basc. Sergi.
Doncs sí, un total de 24 bogadores del Club Rem l'Escala competiran dissabte a la tarda a la regata Orio que es fa anualment a Euskadi. És una de les competicions amb més prestigi de l'estat espanyol i competiran més de 1.000 bogadors i bogadores pel riu Òria i transitaran 77 embarcacions, de les quals 65 seran traineres i 12 llaguts. Ens ho explica Laura Fajula, la directora del Club de Rem de l'Escala.
Aquest cap de setmana farem Orio. Baixarem pel riu Òria, uns 4.000 metres, i anem 24 bogadores d'aquí a l'Escala, i bueno, és la primera vegada que fem aquesta baixada, i bueno, de moment estem totes molt entusiasmades per anar-hi.
El recorregut, en el cas de la categoria femenina, seran 4.000 metres, que esperen completar-nos-los en un 20 minuts. Orio, un municipi que supera els 6.000 habitants, és considerat el bressol del rem a Euskadi. I aquesta regata no és només una competició esportiva, sinó que també és considerada com un dels esdeveniments més emblemàtics de la cultura basca lligada al mar.
La veritat és que és una de les fites més importants a nivell de tot l'estat espanyol. Obre, diguem, com la temporada per tots els que els agrada bogar, i bueno, i estarem allà representant el nostre poble.
Pel Club Rem l'Escala és un pas endavant en el creixement esportiu i una oportunitat per continuar projectant el nom de l'Escala en competicions d'alt nivell.
El pla director del port de Palamós encara està pendent de publicació.
L'anunci del secretari de Mobilitat i Infraestructures de la Generalitat, Manel Nadal, just ara fa un any encara no s'ha complert, i el pla director urbanístic del port de Palamós encara no està a punt. El document segueix en la fase prèvia d'informes abans de ser aprovat i sotmès al període perceptiu d'informació pública. El projecte acumula retards des de l'any 2016, quan es va aprovar el conveni per la seva redacció, i per tant, 10 anys després, encara no se n'ha finalitzat la redacció. Ens ho comenta Esther Roca, que és directora de Ports de la Generalitat.
Estem fent tots els treballs, doncs, que han d'anar acompanyant d'aquest document que és de determinació urbanística, però que també ha d'integrar tots els interessos portuaris. Estem treballant amb tots els equips que ens han de complementar els treballs. Estem fent estudis, doncs, de mobilitat, els econòmics. També estem estudiant tot el tema de com millorar l'agitació interna del port, i per tant, ara mateix estem treballant amb els equips tècnics per acabar de confeccionar aquest document, i per tant, un cop el tinguem, doncs, avançat i resoltes també, doncs, les aportacions que ens han fet des de molts sectors, aquest document es presentarà, sortirà a informació pública.
L'agost de l'any passat, l'Ajuntament de Palamós va elaborar un document de 13 punts que recollia les objeccions principals del municipi a l'abans d'aquest pla director. La proposta esmena temes referents a la platja, la làmina d'aigua, el moll comercial o el sector de la pedrera, entre d'altres, i s'acompanya de consideracions d'entitats i institucions presents o amb vincles a la zona portuària. Territori, per la seva part, qualifica en 51 milions d'euros la inversió prevista en les actuacions del document. El pla director projecta l'ampliació de la zona d'aparcaments i també un passeig per a vianants que connecti el port amb la instal·lació nàutica de Palamós i amb el nucli urbà, segons informa Palamós Comunicació. Es mantindrà la circulació de cotxes entre les dues rotondes a cada punta de la zona portuària i s'ampliarà la zona d'aparcament.
Baixem ara fins al Delta de l'Ebre. L'Ampolla tanca l'any 2025 amb una evolució positiva en matèria de seguretat ciutadana, registrant una reducció global del 55% dels fets delictius respecte al 2024. Ens ho explica la Cel Prieto des de RadioDelta.cat. Cel.
Segons les dades de la policia local, aquesta tendència consolida l'efectivitat de les actuacions preventives i de les polítiques de seguretat impulsades al municipi. Destaca especialment l'increment del 9,17% dels fets resolts, que evidencia la capacitat operativa investigadora del cos. En paral·lel, s'ha produït una disminució significativa en diverses tipologies delictives. Els delictes contra el patrimoni han caigut un 11,11%, els robatoris amb força en domicili s'han reduït un 60%, els robatoris amb força a l'interior de vehicle han baixat un 30,77% i els furts han disminuït un 26,98%. Segons l'Ajuntament, aquestes dades posen de manifest la consolidació d'un model de seguretat basat en la prevenció, la proximitat i la coordinació, amb l'objectiu de garantir un entorn segur per a veïns i visitants. L'equip municipal reafirma així el seu compromís amb la protecció ciutadana i el treball constant per mantenir la convivència i la seguretat al municipi.
La Lliga contra el Càncer de Deltebre organitza aquest dissabte el seu 21è sopar solidari a favor de la investigació i del suport a pacients i famílies, que se celebrarà al Delta Hotel i ja compta amb 230 persones confirmades.
El sopar solidari de la delegació de Deltebre de la Lliga contra el Càncer és un acte que repeteix anualment per recaptar fons per a la investigació oncològica i per donar suport als pacients i les seues famílies, així com per finançar programes de rehabilitació aquàtica i d'acompanyament. Natàlia Alvarado, delegada de la Lliga al municipi, ha explicat que, tot i que el cost per persona és de 40 euros, l'objectiu també és posar en valor la solidaritat de la comunitat i la visibilització de la delegació local.
Sí, el sopar té un cost de 40 euros, ¿vale? I després pues, venem tides de rifa a un euro per les taules i, bueno, és poca cosa el que recaudem, però, bueno, ja t'he explicat que per a nosaltres i per a la Lliga, sobretot, no és més el tema econòmic, sinó la visibilitat, no, que donem a que la gent de Deltebre pues, sàpiga que tenim una delegació al darrere i que poden comptar sempre amb el que necessiten.
El 21è sopar solidari se celebrarà al Delta Hotel de Deltebre, un espai destacat per la seva capacitat i el seu caràcter emblemàtic a la zona. A més del sopar, el programa inclou actuacions musicals en directe i rifa de premis amb la col·laboració de comerços i establiments locals que cedeixen productes o serveis gratuïtament. Les persones interessades poden apuntar-se fins al mateix dissabte directament a Delta Hotel o bé a través de qualsevol membre de la Junta de la Lliga contra el Càncer de Deltebre. També hi ha un punt de venda a la farmàcia Queralt perquè a qui no pugui assistir pugui realitzar un donatiu fila zero de forma lliure.
Pues mira, poden passar pel Delta Hotel, apuntar-se o trucant i després en qualsevol membre de la Junta també se poden apuntar i si no, tenim un punt de venda que és a la farmàcia Queralt, que és la última que tenim al poble. La gent que, de fet, hi ha gent que, pues, que no pot assistir al sopar, però fa el donatiu, un donatiu lliure i cadascú dona el que merament pot, no? I d'una forma pues, indirecta col·laborar directament al sopar.
La delegació de Deltebre compta actualment amb uns 400 socis, una xifra que, segons la delegada, pot augmentar davant la mida del municipi.
Anem ara fins les costes del Garraf. Els darrers temporals han fet arribar sediments a la platja de Cubelles, que ja es trobava malmesa per la dana de fa 8 mesos, fent créixer la barra de sorra del delta. Això provoca que algunes persones aprofitin per travessar el foix a través d'aquest tram, encara que estigui prohibit. Ara s'ha reforçat el tancament d'aquest espai, coincidint a més amb l'arribada de la temporada de nidificació del corriol Cama Negra, Carla.
Doncs sí, Marina, Cubelles ha reforçat el tancat de pal i corda que encercla la desembocadura del riu Foix, coincidint amb l'arribada de l'època de nidificació del corriol Cama Negra, un ocell que cada primavera arriba provinent de l'Àfrica per fer niu a les costes del Garraf. Enguany s'han hagut de renovar alguns dels pals i part de la corda del tancat que envolta la desembocadura del Foix a causa dels danys que va ocasionar la dana d'ara fa gairebé 8 mesos. Els darrers temporals han portat sediments recuperant la barra de sorra al delta del Foix, facilitant el possible pas de persones i animals de companyia entre el búnquer i platja. L'Ajuntament recorda, però, que tot i que encara no s'hagi pogut refer la passera que travessa el Foix, està prohibit creuar per aquest tram especialment en època de nidificació. Escoltem a Àlex Noeda, regidor de Medi Ambient de Cubelles.
És una situació diferent de la que estem acostumats, tallar el trànsit natural de quan un camina pel passeig marítim i vol passar cap a la part de les Salines, però bueno, estem treballant amb el projecte de la passarel·la, estem mirant que això avanci el més ràpid possible, però és una situació complexa. El que demanem és que la gent miri de, sisplau, no passar per la zona de la barra de sorra que comentava. És una zona de nidificació. Aquí tenim espècies protegides com el corriol Cama Negra, que ja ha començat la seva nidificació en aquest mes de febrer, principis de març, i altres aus que també fan les seves nidificacions. És una situació diferent de la que estem...
Disculpeu. L'Ajuntament de Cubelles assegura estar treballant per poder reconstruir la passera i que l'informe tècnic dels danys ja ha confirmat que només hi ha un dels fonaments de l'antic creuament una mica afectat i que, per tant, es podria aprofitar part de l'estructura antiga. La voluntat és fer-la una mica més alta per evitar que el cabal del Foix pugui tornar a endur-se-la, però és un projecte complex per la implicació de molts agents implicats. L'Ajuntament assegura que l'informe tècnic de l'equip de vigilància que procura fer complir les normes de l'espai natural protegit ha detectat un augment significatiu de persones que creuen per aquest tram des que no hi ha la passera. Això preocupa el consistori, que preveu que amb la pressió turística de la temporada alta encara pot anar a més. És per això que demanen comprensió mentre no es recupera la passera i complir amb els cartells de prohibit el pas.
I encara a Cubelles, l'Ajuntament ha alertat els veïns del desguàs del pantà de Foix i recomana no accedir a la desembocadura i a la llera del riu aquests dies, tot i que no es preveu que aquest desguàs sigui perceptible a la desembocadura. I per ara no es veu baixar aigua al riu Foix al seu pas per Cubelles. Es demana precaució a la ciutadania.
Sí, l'Agència Catalana de l'Aigua ja va activar dimarts a la tarda l'alliberament d'uns 600 litres per segon davant la previsió meteorològica de pluges per aquests dies i per garantir la capacitat de l'embassament del Foix en cas de pluges a la capçalera del riu, un desguàs que ahir ja es va ampliar a 1.000 litres per segon. Alguns embassaments de Catalunya, entre ells el del Foix, estan deixant anar ara més aigua del que és habitual davant d'aquest episodi previst de fortes pluges. Un desguàs que ja s'ha repetit anteriorment davant de situacions similars, sobretot després de les inundacions que va provocar la dana de l'estiu passat a Cubelles. D'aquesta manera hi haurà més resguard per a l'aigua que arribi amb les pluges. L'embassament del Foix es troba avui al 78% de la seva capacitat. La mateixa mesura d'alliberament d'aigua s'està aplicant sobre els embassaments de la Baells, del Ter i d'Arnius-Boadella. Durant aquests dies, l'ACA farà un seguiment continuat dels cabals i l'estat dels embassaments per si es considera que s'han d'anar ajustant les mesures previstes. Protecció Civil manté alerta el pla Inuncat per risc d'inundacions a Catalunya per l'arribada de la borrasca Regina, un nou temporal de llevant amb pluges abundants, temporal marítim sever i moltes ventades.
Ara fem aturada a les costes del Maresme. El Cau Flors i Calcat d'Arenys organitza una nova edició de la Marxa Popular. És la tercera edició d'aquesta caminada que es farà el dia 22 de març i les inscripcions ja estan obertes. El seu recorregut té trams que passen arran de Mar, Oriol.
Doncs sí, Marina, mira, es tracta d'una ruta circular amb sortida i arribada a l'escola Bressol dels Cugos i aquest any presenta una novetat important. Hi ha dos recorreguts, un de llarg, de 12 quilòmetres, i un de curt, d'uns 6 quilòmetres. Feliu Roca, cap d'agrupament, exposa que d'aquesta manera hi pot accedir a encara més gent.
Gent que potser no es veu amb cor de caminar el recorregut llarg i fer tot el desnivell que suposa, pot fer una proposta, doncs, això, molt més curta, i igual, doncs, amb el mateix paisatge, obrim el ventall a tothom qui ho vulgui. De fet, el recorregut coincideix, és el mateix, és a dir, que hi ha un moment en què es parteix i fa drecera i avança, doncs, aquesta diferència de quilòmetres i es tornen a trobar.
La marxa toca moltes zones d'ombra i amb paisatge variat. Comença el Rial del Vareu cap amunt i ja es parteixen les dues marxes. La llarga segueix cap al Pla d'en Sala i el celler tal com Raja, on hi ha un avituallament. Després seguiran de baixada pel Rial d'en Botifarra, el camí de Ronda, el Rial del Frontori, on trobaran els que hagin optat per la marxa curta. Ja junts seguiran cap al Rial de Vall de Maria, on hi ha un altre avituallament. D'allà baixaran cap a la tercera i pujaran pel Rial de la Serp, a la Planeta, camí de Ronda, altre cop, i de baixada cap a l'escola Bressol dels Cugós. Un cop arribat de nou en el punt d'inici, hi ha un esmorzar per als participants. Feliu Roca ha destacat que es compta amb producte d'Arenys per servir l'esmorzar.
Volem posar en valor, doncs, tant el poble com el territori i el paisatge, doncs en la mateixa línia també volem posar en valor, doncs, com dèiem aquí a l'arribada, una bona botifarra feta Arenys a Campons i el pa també fet a Juanites d'Arenys, o sigui, posar en valor tot el patrimoni arenyenc.
Les inscripcions per a la Marxa Popular del Cau tenen un cost de 6 euros i els dorsals es poden comprar anticipadament a la Merceria La Troca i a la llibreria La Fosforera.
La quarta edició de la Diada del Còmic en Català convertirà el 18 d'abril a la plaça Santa Anna de Mataró en gran punt de trobada del sector, amb una jornada dedicada a la història, la novel·la gràfica i les temàtiques socials.
Exacte, Mataró tornarà a convertir-se en un dels epicentres d'aquest moviment cultural amb la celebració de la quarta edició de la Diada del Còmic en Català, que tindrà lloc el dissabte dia 18 d'abril, com deies, a la plaça Santa Anna de Mataró. La Diada inclourà diverses taules rodones amb autors i professionals que reflexionaran sobre l'evolució del còmic en català i el seu paper com a eina cultural. Entre les activitats destacades hi haurà la conversa Mataró dibuixat, que analitzarà com la ciutat ha estat representada en diferents obres gràfiques. La programació també inclourà tallers infantils, un espai de lectura i exposicions, així com la mostra Jove Tinta Fresca, que recollirà treballs d'estudiants de batxillerat artístics de la ciutat. El termini per presentar obres finalitza el dia 6 de març i els treballs seleccionats es publicaran en un fanzine que es distribuirà durant la jornada.
Acabem el nostre repàs informatiu a la Costa Daurada explicant que l'enginyera tarragonina Maria Jesús Puerta participarà en un nou repte de la NASA per dissenyar el menú dels astronautes. Guanyadora del repte Lunar Recycle de la NASA amb un projecte sobre com donar una segona vida als residus a la Lluna, ara tornarà a participar en una competició de l'Agència Espacial Nord-Americana. L'enginyera de Mines, amb 57 anys, es planteja concursar el programa Mars to Table, que busca projectes per fer el menú de 14 astronautes en una missió a Mart. Sap que no pot optar a la recompensa econòmica de centenars de milers de dòlars perquè no és una ciutadana americana. La investigadora tarragonina està en la primera fase d'investigació i recollida d'informació i es vol centrar en els minerals del menjar i en el comportament dels probiòtics que sembla que donen problemes a l'espai, fent proves entrenant un model d'intel·ligència artificial.
Bueno, estic amb això demà de Marte, ¿vale? Perquè ha tret un altre, i això és pel juny, i estic treballant a veure què puc fer per... Bueno, ja he fet la descripció per un projecte que sigui diferent, innovador. Ells tenen, l'objectiu és diferent, no? És fer el menú de 14 astronautes. I tu diràs que té res a veure això amb una enginyera, no? Bueno, potser sí, no? Perquè amb probiòtics, minerals, la informació que tinc de la Lluna, a veure com ho puc fer, i amb la capa d'ella entrenant algun model. Alguna cosa d'aquestes faré.
Puerta anima a pensar en la intel·ligència artificial més enllà del ChatGPT i afirma que no és una amenaça sinó un soci que permet que algú com ella hagi guanyat sola un concurs internacional de la NASA, un fet que ha suposat un abans i un després en la seva carrera. Ara volem saber quin temps, millor dit, farà la nostra mar. Ens ho explica en Lluís Mi Pérez. Molt bona tarda.
Bona tarda. Situació ben regirada, esvalotada i picada a tota la costa, des del Cap de Creus fins al Delta de l'Ebre. Onades de 2-3 metres amb facilitat i, a més, amb molt de recorregut marítim d'aquest vent de llevant i de gregal que hi està bufant. Sobretot les immediates hores on ho farà més és a la costa barcelonina i també la Costa Daurada, amb cops que una altra vegada passaran dels 60-70 km per hora. Però sobretot molta mar de fons per aquesta mar que està molt esvalotada mar endins. Ja tenim fins i tot maregassa i arran de costa de forta maró a maregassa també. Pluja que s'anirà intensificant fins i tot les immediates hores. Pel que fa al divendres, continuarà plovent a gran part de la costa. Déu-n'hi-do també com baixaran els rius, sobretot els de l'Ebre i cap a la banda de l'Empordà. Això farà que hi hagi barreja d'aigües i també continuarà aquesta forta maró i maregassa a gran part del litoral. I és que el vent de gregal continuarà bufant amb molta insistència. Estem pendents a la xarxa.
Del temps al trànsit, volem saber com estan les nostres carreteres, per això anem fins al Servei Català de Trànsit, on hi ha la Mireia Camats. Molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Situació complicada, sobretot a l'autopista AP7. En aquesta autopista hi ha 11 quilòmetres de retenció del Papiol de Cerdanyola del Vallès en sentit Girona per un camió volcat i un carril obert en aquest tram en sentit nord, al Voral, però recomana com a ruta alternativa la 2, la B40 i la C58. Tornant a l'AP7, hi ha 3 quilòmetres de retenció també de Santa Perpètua de Mogoda de Mollet del Vallès en sentit nord per un accident que talla dos carrils. també a l'AP7 i a Cua la Jonquera en sentit sud per un altre accident i hi ha un carril tallat en aquest tram. I a la mateixa autopista AP7 i a l'Antitud de Santa Perpètua del Mogoda de Barberà del Vallès en sentit sud. La B30, lateral de l'AP7, va carregada entre Sant Cugat i Barberà en sentit nord i a Barberà en sentit sud. A la C58 i intensitat de Sant Quirze Badia en tots dos sentits i de Montcada a Barcelona en sentit sud. A la C17 i a Cua de Parets de Mollet en sentit sud. A la Pota Nord, a la B20 hi ha retencions de Santa Coloma Gramenet a l'ús de Trinitat d'entrada a Barcelona. A la C60 hi ha una mica de cua argentona en sentit Mataró per enllaçar amb l'autopista del Maresme. A la B23 hi ha retencions de Molins de Rei i el Papiol pels problemes que hi ha a la P7. I repassem tot seguit la situació de les rondes de Barcelona. A la Ronda Val hi ha retencions de Cornellà a Horta en sentit Besòs i de l'ús de Trinitat a Horta en sentit Llobregat. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Guipúscoa a l'ús de Trinitat en sentit Besòs i de Bac d'Arra de la Barceloneta en sentit Llobregat. I és tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
En només una gota podem desvelar tots els secrets de l'oceà. Descobreix-los de dilluns a divendres de 4 a 6 a Arran de Mar. Les profunditats de l'actualitat.
Aquest diumenge, ja ho hem dit en alguna ocasió, se celebra el Dia Internacional de la Dona Treballadora i des de Arran de Mar volem fer una mirada cap a les dones de mar amb dues protagonistes, concretament amb una protagonista d'una associació que vol ser un paraigües de totes aquestes dones que treballen, investiguen o tenen qualsevol altra relació amb el mar, Sergi.
Doncs sí, Marina, mira, és l'associació Dones de la Mar i avui ens acompanya concretament la Carmina Ontimeros. Carmina, benvinguda.
Hola, bona tarda.
Ella n'és la secretària, a part d'armadora d'una barca d'arrossegament a Palamós, uh-huh. I ànima de 13 Cultura, és a dir, una dona de mar 100%.
Exacte, sí.
Carmina, te volia preguntar, primer de tot, com es viu o com... Quina visió hi ha del 8M des del mar?
Home, jo crec que es veu igual que des en terra, però amb una mica més de dificultat, potser amb una mica més de vent i una mica més humit. És un món una mica més dur, una mica més difícil d'obrir-te, sobretot el sector primari és el que costa més a les dones poder-nos obrir i doncs poder doncs, treballar en aquest sector. Per això és una mica més dur, una mica més ventós i una mica més humit.
Deia la meva companya, la Marina, el titular, a la introducció d'avui del programa, deia de donar visibilitat. No ho sé si com a dona, com a membre de l'associació, com a pescadora, la meva pregunta és, s'ha passat ja aquesta fase de visibilització i ara esteu en una altra pantalla del joc? O sigui, en quina... Com ha anat tot plegat i en quin moment està totes aquestes reclamacions del paper de la dona mar?
El paper de la dona mar encara estem bastant, no molt a les beceroles, perquè seria molt lleig dir-ho, però realment encara ens consta molt de donar a conèixer-nos la nostra feina. Jo, per exemple, sóc armadora, a dintre l'associació som de tot, hi ha pescadores principalment, que no en som moltes a Catalunya, això també s'ha de dir, que és veritat, és cert. Hi ha científiques, hi ha divulgadores marines, hi ha navegació, submarinisme, hi ha gent que treballa, les dones que treballen a les cofradies, etc. I moltes com nosaltres, que som armadores, que són les que estem, diguéssim, a la part de darrere de la barca i que molts gairebé ni ho saben ni ho desconeixen molta gent, que sí, que moltes vegades són els homes, en aquest cas és el meu germà el que surt a pescar la barca cada dia, però qui està darrere gestionant la barca i fent tots els processos que calen en terra, doncs sóc jo, sóc la seva germana, i això encara molta gent no ho sap, no es veu aquesta feina.
Quins són aquests, resumit, eh?
Bancs, gestoria, coses amb el departament, agricultura i ramaderia i pesca, amb el ministeri, tot el que són els rols, les revisions, quan hi ha una comprar material, quan hem de comprar coses, parlar amb el remendador, amb qualsevol d'aquestes tasques del dia a dia, doncs gestionar els sous, tota aquesta feina, sí.
L'associació Dones de la Mar va néixer el 2018, és a dir, ara farà uns 7-8 anys que, sí, està en marxa. Em comentaves que sou al voltant d'unes 170 sòcies.
Sí.
Explica'ns una miqueta quina és la fotofinish d'ara mateix de l'associació, en quina etapa esteu, quines activitats dueu a terme.
Ara, mira, just avui, anem una mica, aquesta setmana anem una mica de bòlit, perquè tot just aquest dissabte, aquest any ha coincidit molt junt amb el Dia de la Dona, fem el Fòrum de les Dones, el fem a Palamós, a l'Espai del Peix, i ens reunim amb totes les que hem pogut, perquè després de tot, totes estem treballant en aquest sector i a vegades doncs, ens coincideix amb feines. Ens reunim, fem la jornada anual i també fem moltes tasques doncs, de divulgació, de show cookings, demostracions, xerrades, moltes entrevistes. Això sí que ho fem molt. Realment estem en aquest aspecte, estem molt actives.
Uh-huh. I pel 8M teniu planificat alguna acció, algun acte com a associació?
Més enllà del fòrum, que ja és molt, uh-huh, ja és molt. No solem fer un acte allò reivindicatiu propi del 8M. Algun altre any hem fet alguna altra cosa, alguna trobada, una jornada amb les dones, allò, diguéssim, pròpia nostra, doncs, de més d'oci. L'any passat vam fer una jornada que era, vam sortir amb un veler a fer una sortida en barco, i a la vegada doncs, vam fer amb un celler, amb una degustació i tal, i després doncs, vam fer una miqueta doncs, de reivindicació, i vam fer la fotografia, la vam penjar, vull dir, una mica les dues coses, la part guerrillera, però també lúdica i disfrutar de nosaltres.
M'interessa aquesta part guerrillera. Ets de les que pensa que hauria de ser més? O sigui, hauríem d'anar més, o hauríeu d'anar més cap a les barricades, en aquest sentit?
Jo crec que sí, sí. I, bueno, sobretot, a part de donar-nos a conèixer, sobretot el sector primari, hauríem de donar-nos a conèixer més, perquè realment el menjar no arriba sol a taula. I és una feina que realment és molt, molt important. És qui ens alimenta cada dia, tant pagesos com pescadors, principalment, i jo crec que hauríem de ser molt més visibles, no tan transparents.
Anàvem a tenir la Pat Bros, que la vam entrevistar, sí, fa cosa d'un mes aquí a la Randa Mar, fins i tot li vam fer un Llops de Mar, aquest podcast que fem una mica un perfil més personal, i ell ens comentava un dels grans temes, no?, la compatibilitat entre maternitat, ofici i les dificultats que tenia, per exemple, ella per poder acabar els estudis que li permetessin portar una barca. Aquest deu ser un dels passos.
És el gran. Jo, de fet, vaig patir-ho, també, exactament igual, gairebé com la Pat, eh? Jo vaig estudiar tècniques de cultiu aqüícola, vaig treballar criant, fent amb les dorades i així, en altres llocs, amb aquaris, i després vaig començar a treure el títol de capitania. Tinc tota la part teòrica, però quan va arribar a la part pràctica van començar a arribar els nens, i a partir d'aleshores m'ha sigut impossible poder doncs, embarcar-me a bordo, perquè compatibilitzar la maternitat amb estar a bordo de la barca es fa una mica feixuc, bàsicament perquè jo vaig decidir el fet de fer una maternitat gairebé completa. De molt seria d'una altra manera que també hagués decidit, doncs sí, sí, renuncio a la part, diguéssim, de disfrutar més dels nens i em dedico a la meva vida professional al 100%, és una decisió meva, però sí que al llarg dels anys no he pogut acabar de completar la part, diguéssim, pràctica, enrolar-me, però són 2 anys, i aleshores m'he quedat amb el mar en un segon plano, no tant a primer plano com jo hagués volgut, on vaig formar, degut a això, degut a que jo vaig decidir ser mare i voler compaginar aquesta vida familiar ha sigut més complicat.
Clar, perquè ella ens comentava, això té el hàndicap de que l'escola nàutico-pesquera està a l'Ametlla de Mar.
Exacte, sí, sí, sí. Uh-huh. Tenim a 500 quilòmetres.
Tenim una miqueta lluny. Ho has dit al principi, parlant de l'associació, que hi ha com molts perfils, no?, dintre. Ens han dit des de pescadora, cuineres, investigadores... Uh-huh. En quin d'aquests sectors creus tu que la dona ha aconseguit no imposar-se més, però sí fer-se valer un xic més?
On hi ha menys sostre de vidre, que dic jo sempre, que és on hi ha més, jo crec que és en l'àmbit biològic, bueno, científic, sobretot, en el que són les científiques, tot el que són biòlogues marines, oceanògrafes i així, jo crec que és un dels sectors que més podem trobar equitat, molt més, sí.
Uh-huh. I en els altres, o sigui, parlant igualment de la... una mica del que queda per fer a partir d'ara, o sigui, abans em comentaves també la dificultat del sector primari, no?
Sí.
Que és això el que en allò... No només penso en això, per exemple, en les peixateries, en la... els d'allò. Estem en una societat que cada cop està més desconnectada amb el que passa a mar.
Exacte. Jo crec que, primer de tot, no sabem el per què hem perdut l'atractiu al mar. El mar només es relaciona amb oci, però no es relaciona amb una forma de guanyar-te la vida. Això és una cosa que...
Instagram en va ple.
Es va en va ple, sí. I és una de les coses que a mi personalment, i a l'associació també, ens preocupa el fet aquest de que veuen com que, ostres, és una cosa com molt estranya poder-te guanyar la vida al mar, en quant te la pots guanyar, sense cap mena de problema. És un ofici ben maco, tens una oficina fantàstica, immensa, inacabable, però la joventut no acaba de... no acabem de ser atractius. I és per això que ens costa doncs, que entri aquest relleu generacional que sempre parlem, que és real, és molt real, sobretot nosaltres amb el mar, que costi doncs, que entrin tant homes com dones, tant homes com dones, en els dos àmbits, que entrin i que vinguin a pescar, a treballar a les piscifactories o qualsevol altra de les mecànics nàutics, remendadores... Ens falta una miqueta mestres d'aixa, ens falta una miqueta tots els oficis que hi ha al voltant del sector del mar, sector marítim.
Espanta que potser siguin unes feines on hi ha bastant, no soledat, però hi ha bastanta poca relació?
Jo crec que és un mite que hi ha, però que realment no és així, no és tan cert. Abans sí que sortia més, era el vell pescador que sortia a pescar amb la seva barca, ara això gairebé no existeix. Els remendadors també són dones i homes, que tot al contrari, són empreses que remenden els arts conjuntament, vull dir, no estan gens sols. Mestres d'aixes és exactament igual. Nosaltres a la barca, cada vegada que necessitem que vingui el mestre d'aixa, quan traiem la barca a varadero, és allò un suplici, és allò on ens emparem a tots els sants perquè ens vingui i ens pugui fer els remiendos que necessitem a la barca, perquè són oficis que és això, estan perdent atractiu en quan realment encara hi ha una necessitat de mercat real i no sabem el per què no enganxen.
Uh-huh. No enganxen, però alhora tots el reclamem, perquè quan sent allò tothom... Parlant de reclamacions, parlant d'allò, anem, com deia aquell con la Iglesia de Mosto Pau,
exacte,
anem a parlar de nivell institucional.
Sí.
Ara hem parlat de reclamacions a peu de terreny.
Sí.
A nivell institucional, tu què creus per on haurien d'anar els tiros?
Home, primer, diversificar més els estudis en aquest sector per ser més atractius i per fer més relleu generacional, que s'obri més aquesta part. Segona, ajudar, donar més ajuts, tant com es donen al sector agrari, també que els adonguin al sector marí, al sector marítim. És una de les coses, grans peticions que jo sempre faig i reivindico. Les ajudes que es donen en el sector agrari són molt, molt grosses i tenen facilitats i fan... Jo crec que estan una mica més lluny, més avançats que nosaltres. Nosaltres estem començant ara i reduir paperassa i restriccions, sobretot ara que estem patint les restriccions de pesca.
I tornem una miqueta a l'Associació Dones de Mar, tornem una miqueta, que m'has fet spoiler abans d'aquest fòrum que teniu organitzat. Explica'ns una miqueta com anirà, què hi podem trobar, qui hi participarà.
Aquest any doncs, el títol del fòrum és Reptes, Visibilitat i Estratègia. Exactament, és exactament el que parlàvem ara, és el fet de doncs, visualitzar les dones, ser més estratègics i inclús, dèiem, inclús algunes de les taules rodones que hi hauran aniran sobre com fer alguns dels projectes que tenen les sòcies, com visualitzar-los i monetitzar-los, al final també, perquè al final tots ens volem guanyar la vida, al final, fi al cap de tots, el rau és aquest, i molts dels projectes que fem, que moltes vegades fem com molt altruistes i això, doncs l'altruista també s'ha de començar a acabar i també doncs monetitzar. I al final de tot de la jornada, inclús farem després del dinar, farem amb una noia que s'encarrega, que és experta en el tema, amb la Belén Caparrós, és qui s'encarrega en xarxes socials i amb estratègia doncs, de xarxes, doncs ens farà tota una sèrie de treball més manual, diguéssim, més vivencial, no que no sigui una ponència en si, de com fer això i com treballar les nostres xarxes i com ser més visibles, el com i el quan doncs, publicar, com fer-ho, com deixar-ho de fer, i és aquesta una de les parts de les que farem, que crec que és la més important, donar-nos a conèixer.
Anem cap a la cinquena edició?
És la cinquena edició. Tot i que hauria de ser la sisena, perquè l'any passat vam fer el Congrés Internacional, el Congrés Nacional de Pesca, el vam fer a la Ràpita, i ens vam reunir totes les dones de tot Espanya, i aleshores no vam poder fer el fòrum perquè va coincidir amb el congrés, i aquest any hauria de ser com el sisè, per això ens l'hem saltat un any.
Vist l'experiència, què us han aportat totes aquestes edicions que n'heu tret?
Conèixer-nos, trobar-nos, veure que no estem soles, sobretot veure que no estem soles, perquè a vegades sembla, dona la sensació que estem molt soles, estem molt dispersades, som de tot Catalunya, o sigui, ens hem d'imaginar que venim de la Ràpita fins a Cadaqués, aleshores que el dia a dia és la feina de cada una, i això produeix doncs, que doni aquesta espècie de soledat. El conèixer-nos, trobar-nos, estar totes connectades amb un grup, doncs fa doncs, retroalimentar-nos de projectes, d'idees, de col·laboracions entre nosaltres. I això, el fet d'estar juntes i de retroalimentar-nos entre nosaltres en els projectes, ens dona aquesta visibilitat, jo crec, que és la part important, que individualment nosaltres per si soles no podríem arribar a fer-ho.
Uh-huh. Carmina Antiveros, de l'Associació Dones de la Mar, recordem, associació a punt de complir 7-8 anyets, més d'uns 170 dones sòcies de l'associació. Moltes gràcies per estar aquí i que vagi molt bé el 8 de març. Molta reivindicació i molta força per tots aquests reptes.
Moltes gràcies a vosaltres i feliç 8M a tothom.
Igualment.
Fins al Delta de l'Ebre per parlar del Sopar Solidari que es celebra aquest cap de setmana, Cel.
Sí, Marina, el dissabte 7 de març se celebrarà el Sopar Solidari al restaurant Delta Hotel a partir de les 9 de la nit. Anem a comentar-ho amb Natàlia Alvarado, delegada de la Lliga contra el Càncer a Deltebre. Natàlia, benvinguda a Arran de Mar.
Bon dia.
A veure, explica'm-nos, per què és tan important celebrar aquest tipus de sopars solidaris, no?
De cada delegació de la Lliga oferint diferents actes que cada una no, ens programem doncs per recaudar fons per a la investigació i per ajudar a fer possible aquesta investigació i donar suport a la Lliga doncs és pel motiu que fem el sopar i per doncs, apoyar els pacients i les seves famílies, programes de rehabilitació aquàtica que estem fent aquí a Deltebre i programes d'acompanyament.
Uh-huh. I a nivell econòmic, quin pes tenen aquests actes, no?, dins del pressupost o dels projectes que impulseu des de la Lliga?
A veure, la Lliga, tots els diners que recauda, no?, és a dir, el pressupost que té, bàsicament, d'ajudes ne té poques, no? El que passa que a través dels socis, no?, que de les quotes de socis, també és una suma important, però el que realment és el que et deia abans, és el granet d'arena que cada delegació pues, anem fent actes pues, de rifes, de caminades, de sopars, no? I cada una pues, és, a veure, és poca cosa, però bueno, tot suma.
I tant que sí. I a banda de la recaptació com a tal, el que abans comentaves, no?, que també hi ha una part de visibilització i d'acompanyament a aquestes famílies. Què us diu la gent quan participa en aquests actes?
Bueno, la gent és molt agraciada, no? És a dir, és molt solidària i ells saben que pel poquet que puguen donar, no? Sols pel fet d'assistir, no?, al sopar i aquells 4 o 5 euros que es poden recaudar per sopar, pues ells saben que és poc, però és la voluntat que tenen, no?, i la solidaritat que ofereixen i la gent és molt participativa aquí al Delta i és molt conscient, no?, de que entre tots pues, bueno, anem sumant poc a poc.
I tant que sí. I com a calendari que teniu marcat, a part del sopar solidari, quins actes així marcats que teniu a l'agenda dueu a terme durant l'any?
Bueno, nosaltres durant tot l'any, no, se fa aquí a Deltebre, se fan les rehabilitacions aquàtiques i els iogues, no? Que això també d'organitzar també costa bastant, la veritat, però bueno, ara ja ho tenim molt encarrilat i bueno, pues anem fent, ara tenim programat fer un vermut solidari, un bingo solidari i la veritat és que nosaltres ho agraïm molt a tota la gent col·laboradora, a tots els comerços, perquè, claro, sense... són una part no visible del sopar, però són visibles a l'hora de poder-se fer esta rifa i acompanyament del sopar.
Uh-huh. Estem parlant de que la rifa és gràcies a productes o serveis que donen gratuïtament a establiments d'aquí del poble.
Correcte, sí, cada establiment és a dir, voluntàriament, no?, sense forçar, col·laboren, són uns fidels, no?, col·laborar en este sopar, i bueno, pues jo, com que sóc la delegada i com a membre de la Junta i les meves companyes, pues públicament agrair, no?, esta col·laboració, perquè sense ells pues no es podria fer, la veritat. No seria tan bonica la festa.
Ja, i tant que sí. I estem parlant de que també tindreu actuacions musicals en directe, no?
Sí, sí, cada any tenim també gent amb la seva generositat, no?, i el seu talent musical, pues que venen a col·laborar, tant com a corals, com a gent esporàdica, no?, que fa les seves actuacions. També tenim un DJ, és a dir, que tenim molta col·laboració i estem molt agraïdes.
Uh-huh. I tant, m'estaves dient abans 200 i quantes persones que teniu ja apuntades?
230, de moment.
230.
Però, bueno, fins al mateix dia encara es poden apuntar, és a dir, que d'això no hi ha problema.
Hi ha temps encara per apuntar-nos?
Sí, el sopar té un cost de 40 euros, ¿vale? I, bueno, i després pues, venem tires de rifa a un euro per les taules, i bueno, és poca cosa el que recaudem, però bueno, ja t'he explicat que per a nosaltres i per a la Lliga sobretot no és més el tema econòmic, sinó la visibilitat, no, que donem a que la gent de Deltebre pues, sàpiga que tenim una delegació al darrere i que poden comptar sempre amb el que necessiten.
Uh-huh. Entenc que clar, aquí detrás hi ha una feina, no? Una coordinació des de la Lliga en l'Ajuntament de Deltebre, en el mateix restaurant, el que diem abans en les empreses col·laboradores, no? Aquí hi ha un, bueno, una coordinació interna, no?, per a que tot surto bé.
Sí, sí, el que passa que saps què passa? Que com és el 21 sopa, la veritat és que nosaltres ho portem bastant bé, perquè ja som no som novates, no? És a dir, que ja tenim una experiència. I, bueno, pues entre tots, no?, anem filant i cosint hasta que pues, el dissabte a la nit se desenvoluparà el sopar i esperem que sigui tot un èxit.
Mm-hmm. És a dir, que ho podeu organitzar ja amb els ulls tancats, Natàlia, vull dir, el 21è sopar per a vatros, això és en els ulls tancats. I que et volia dir, el perfil de persones que ve en este sopar solidari, quin és?
Bueno, és a dir, és com una clientela fidel, no? Sempre, quasi sempre ve la gent que ja coneix el sopar, no? Que col·labora, que a vegades no vindrien perquè pues, a casa ho tenim tot, no? Tot a mà, tenim les teles, tenim els mòbils, però bueno, és gent que molt fidel, que cada any repeteix, no? I gent pues, que ha passat també, famílies senceres que venen a acompanyar pues, algun malalt que ha passat la malaltia o està passant o li ha tocat de prop, no? És a dir, que hi ha gent jove també, que també estan molt sensibilitzats en la causa. És a dir, que hi ha un públic molt variat, i a vegades també gent que s'apunta per a veure com és i que surten molt contents, la veritat.
Uh-huh. És a dir, en general és gent sensibilitzada en el tema, no? L'edat varia, no? Hi ha joves i grans, però gent implicada i sensibilitzada.
Sí, 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 totalment. Moltes famílies. A veure, això ja saps que no té colors, no? Ni races, no. Ni partits polítics. Sí. Això toca a casa també, no? Desgraciadament. I bueno, com que la gent pues, estem sensibilitzats, no?, en esta causa, pues, intentem donar el millor de nosaltres, no?, per a poder pues, pal·liar una mica, no?, i en este cas, pues, com? Pues col·laborant en el sopar benèfic
I
del
tant,
càncer.
I tant, i a part de la col·laboració també passeu, bueno, una nit, la nit solidària, no?, però feu a festa, feu esta unió, no?, los reforços que us podeu fer entre vatros, no?, i feu una mica de festa, que també toca.
I tant, és una nit de reixer, en el sentit de que allí no es parla de res, de la malaltia, però tot va englobat dins de la malaltia, és a dir que en cap moment no te pots sentir incòmodo, no? Perquè allí el que volem és festa i que la gent pues, xalie i s'ho passi bé i pugui tornar a repetir.
I tant, un moment de desconnexió també, no?
Sí, 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 totalment, totalment.
Natàlia, deia, el preu del sopar és de 40 euros, és una entrada, bueno, preu sopar donatiu, entenc. També hi ha la possibilitat del que es diu fila zero, no?, de que si no pots anar-hi, si no pots acudir en este sopar, també aportar el teu granet d'arena, no?
Sí, correcte. La gent que, de fet, hi ha gent que, pues, que no pot assistir al sopar, però fa el donatiu, un donatiu lliure, i cadascú dona el que merament pot, no? I d'una forma, pues, indirecta, col·laborar directament al sopar.
Uh-huh, molt bé. I si encara, com dies, que som a temps a apuntar-nos i qui m'ho estigui escoltant vol apuntar-se, com ho podem fer, Natàlia?
Pues mira, poden passar pel Delta Hotel, apuntar-se o trucant, i després en qualsevol membre de la junta també se poden apuntar, i si no, tenim un punt de venda que és a la farmàcia Queralt, que és la última que tenim al poble.
Uh-huh. Molt bé, i Natàlia, ja per acabar, a banda d'este sopar, si algú vol col·laborar en la Lliga contra el Càncer, en la delegació d'aquí a Deltebre durant l'any, com ho pot fer? Se fica en contacte amb altres també? Com?
Mira, pues nosaltres se poden fer socis de la Lliga, ¿vale? Adjuntem, els fem arribar un formulari on no omplin les seues dades i com volen col·laborar, i llavors ens ho fan arribar a nosaltres i nosaltres ho enviem a Tarragona i des d'allí ja ens donen d'alta de socis. Les quotes són a partir de 18 euros a l'any.
Mm-hmm, molt bé.
Pot donar el que vulgui.
Molt bé. Quantes sòcies sou ara mateix, sòcies i socis?
Pues jo diria que estem voltant als 400 socis.
Molt bé, d'aquí del Tebre, parlem?
Correcte, sí.
Molt bé. Veus implicació del poble? Creus que fa falta més gent? Què opines?
Bueno, jo la veritat és que som un poble molt gran i podríem ser més, però déu-n'hi-do, jo crec que estic contenta en que la gent, des de que hem començat a fer lo de la rehabilitació aquàtica, que vam començar aquest any passat gràcies a un conveni des de l'Ajuntament de Deltebre amb la Lliga contra el Càncer, i pues, des de llavors que la veritat és que ha hagut un impuls una mica més gran per a que la gent se faci sòcia i, bueno, també facilitar pues, aquestes fitxes i que la gent sàpiga que poden fer-se socis i que ens poden buscar o trucar i nosaltres els ho fem arribar.
Uh-huh. Pues ja ho sabem, tenim una cita este dissabte al sopar solidari de la Lliga contra el Càncer aquí a Deltebre, al Delta Hotel, i no res, Natàlia, des d'aquí que vaigo molt i molt bé el sopar i ja mos diràs què tal. Gràcies, Natàlia.
Gràcies a vosaltres.
Doncs Marina, propostes com aquesta són molt necessàries a la nostra societat.
Propostes que, a més, es fan cada any. Moltes gràcies, Cel. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem en 5 minutets. Fem una pausa i tornem. Fins ara.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
No s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
que ellos traten. Yeah. Quédate, que la noche sin ti duele. Tengo en la mente la pose y todo lo es mío. Que ya no quiero nada que no sea contigo. Suelta. Vente pa' Canarias sin el equipaje, sin viaje de vuelta. Por la isla te va a dar una vuelta. Bebé, solo avisa. El sábado te teo, el domingo misa. Estoy a ver si me garantiza que te me pegas como quien graba con B. Saibi. Salir a las amigas del party y ella se quedó mirándonos a los ojos, no al reloj. Y nos fuimos en fuera al apartamento, en privado me pedía que le diera un concierto. Le dije que por menos de un beso no canto. Y nos fuimos en una, empezamos a la una. Y con la nota rápido nos dieron las tres. Perreamos toda la noche y nos dormimos a las diez. Ando rezando la Dios para repetirlo otra vez.
Radio Una Escala.
La xarxa.
Bona tarda, són les 5, notícies. Una escultura batejada com Esquena Pelat s'instal·larà a la rotonda de